Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Aquest dissabte, no l'anterior, es va celebrar l'onzena edició de la nit de Premis Sitges. Entre els guardons d'aquesta onzena edició de la nit de premis, el Premi Folklore de Sitges, impulsat per Jofre Vilà, va anar a mans dels autors del llibre La jove de Sitges, La fàbrica d'il·lusions, aquest llibre commemoratiu del 15è aniversari de la colla castellera sitgetana, escrit per Jordi Dòleda i Santi Terraza. Precisament amb ells conversava en Joan Totosaus, llibre que no només detalla fil per randa el que han estat aquests tres lustres d'història de la colla castellera sitgetana, sinó també és un bon tractat sobre el fet casteller de Sitges abans de l'arribada de la jove de Sitges l'any 1993. Com us dèiem, amb Jordi Dòlera i Santi Terraza conversava Joan Totosaus.
Doncs aquest dissabte, un dels premis que es va entregar en la nit de Premis Sitges va ser el premi a les tradicions sitgetanes, que enguany ha anat per un treball que s'ha convertit en llibre, de dos sitgetans, de Jordi Dòlera i de Santi Terraza. Es tracta del llibre La fàbrica d'il·lusions, que és la història gràfica i escrita de la jove de Sitges durant els darrers 15 anys, 1993-2008. Santi Terraza, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Dòlera, bon dia.
Bon dia.
La fàbrica d'il·lusions, per què el títol?
Bé, al llarg d'aquest any hem commemorat el 15è aniversari i un dels elements en els quals ha esdevingut un eix dels missatges que volien transmetre era relacionar el terme de relacionar la colla amb el factor il·lusió. La veritat és que des dels inicis la il·lusió ha estat un dels motors de la colla. Ho va ser en els primers assajos l'any 92, doncs, per tirar endavant. Ho va ser en la primera temporada, doncs, per fer els primers castells i després, posteriorment, els primers castells de set. I contínuament, fins i tot en els moments més difícils, la il·lusió també va ser un element, doncs, per fer passos endavant. I posteriorment, doncs, la il·lusió va ser un element que va replegar moltíssima gent per fer el 4 de 8, no només il·lusió a nivell de colla, sinó a nivell de poble.
Uh-huh. Els 15 anys és un bon moment per fer balanç? Pregunto, perquè no és ni els 10 ni els 25. Per què heu triat els 15?
És un bon moment. També, evidentment, quan et planteges fer un balanç d'aquest tipus, també has de veure una mica la situació amb la que et trobes, si també tens una mica la sensació de cicle cobert, com podíem tenir nosaltres després d'haver arribat a descarregar el 4-8. I al final, doncs, hem cregut que era un bon moment per fer-ho. De fet, el tema del llibre inclusió, quan vam fer els 10 anys, ja ens vam plantejar una mica de veure si fèiem alguna cosa. Mm-hmm. I al final, doncs, bueno, vam decidir deixar-ho per una miqueta més endavant, que hi hagués una miqueta més de història, diguéssim, de la colla. I bueno, crec que al final, doncs, entre una cosa i l'altra ha sigut un bon moment.
Mm-hmm. Sí, 10 anys no és un període llarg tan molt gran. De fet, tampoc hi ha molta diferència entre 10 i 15. Però el que passa que amb una colla castellera és una entitat que entra i surt molta gent. I per tant, un dels elements que ens va fer decidir a fer-lo és que, clar, de gent que hi sigui actualment, que hagi estat de manera ininterrompuda des del començament, doncs n'hi ha poca. I per tant, doncs, per tota l'altra gent que hi ha entrat en posterioritat, conèixer els inicis, i no només els inicis, hi ha els precedents també, doncs bé, podia ser una bona oportunitat per fer-ho.
És a dir, és una mica la referència de la història de la colla.
Sí,
sí, deixa'm puntualitzar només una cosa que comentaves abans dels 15 anys. Hi ha hagut colles que amb els 10 anys han tret algun llibre i està bé, és el mateix, és un reflex dels primers anys, però si te'l mires, doncs, potser queda una miqueta curt, no? Potser 15 anys donen per més joc i el que et comentava, no? Sobretot si arribes als 15 anys amb un dels reptes importants, aconseguir que una colla de Sitges, doncs, pugui arribar a fer els castells de 8, que cada dels castells de Sitges en el seu moment, doncs, hi van estar molt a prop, però no van a poder aconseguir, doncs, és un punt més, no? Que ens ha fet arribar, doncs, a fer-ho ara, als 15 anys, no?
El posar-se a escriure sobre la història de la colla suposo que afavoreix una reflexió sobre com ha anat aquesta història, sobre les coses que han passat durant aquesta història, no?
Sí, i tant. Home, és agradable. Ha estat molta feina, però feina agradable perquè et permetia reviure situacions i episodis viscuts uns quants anys enrere. I, clar, com qualsevol aspecte històric viscut, doncs el fet de fer una revisió en posterioritat sempre és una bona oportunitat, doncs, pròpiament per fer això, per fer una revisió, doncs, per aprendre dels errors comesos i alhora també per reforçar l'orgull de, del que consideres que va ser un encert. I en el cas d'una colla de castells, doncs, que s'han de prendre decisions d'una manera continuada durant gairebé tot l'any, perquè no només quan es fa castell, sinó hi ha decisions que s'han de prendre doncs, durant els 12 mesos, doncs motiu de més encara doncs, per fer aquesta revisió.
La colla neix l'any 93, per tant, viu en primera persona, podríem dir, tot el boom casteller que va haver a mitjans dels anys 90. Després també viu doncs, aquesta fi del boom, no direm decliu perquè tampoc ho és, però la fi d'aquesta febrada que hi havia al darrere del món casteller, i s'aguanta, i ho diem perquè també moltes colles han nascut després, però també moltes colles han acabat després. Quin és el secret del manteniment de la jove doncs, amb aquestes fluctuacions diguem del mercat de l'esperit casteller?
Home, probablement el títol és un dels secrets, és la il·lusió. La il·lusió ha estat un dels elements definitoris de la marca de colla jove. I sempre ho hem comentat, que la colla està per damunt de les persones i s'ha posat molt de manifest en la nostra colla. Veiem casos d'altres colles en què les diferències personals, que és obvi que succeeixin en un col·lectiu de 100 o 150 persones, és obvi en de ser, perquè és que si no, la veritat, no seria una democràcia o una pluralitat, doncs les diferències personals en altres colles doncs, realment són un factor que desuneixen, que divergeixen i que generen doncs, caigudes importants. En el nostre cas, tot i que hi puguin haver, com és lògic en qualsevol col·lectiu, diferència, sempre el factor il·lusió, el factor de pertinença a la colla, el factor sentiment, doncs està per sobre i fa que la colla estigui per damunt d'això, de qualsevol altre factor. I referent amb el que estaves comentant, de l'any 93, mira, van sortir 5 colles, de les quals és molt curiós, perquè hi ha 3 colles que no existeixen, que són els Ganxets de Reus, la Colla Nova del Vendrell i els Xiquets de Cambrils. Hi ha una altra colla que ha estat un cas absolutament meteòric i per nosaltres és una referència, que són els Castellers de Sants. I som nosaltres, com a cinquena colla...
Estem doncs, a mig camí.
A mig camí, molt més a prop, afortunadament, dels Castellers de Sants que no pas de les altres 3 colles, que malauradament ja no hi són.
N'hem parlat en diverses ocasions amb els diferents responsables, caps de colla, presidents de la colla jove, la dificultat que és per Sitges mantenir una colla amb un cert nivell. Això potser és un denominador comú, un denominador clar del que ha passat aquí a Sitges?
Sí, aviam, de fet, hi ha una part del llibre, quan toca, diguéssim, el que tu comentaves, aquesta petita baixada castellera, que nosaltres la vivim al voltant de finals del 99, 2000, per aquelles dates, on hem intentat reflectir precisament aquesta davallada dintre el context general i explicar una miqueta les causes de que això s'hagués produït no només aquí, que ens hagués afectat a nosaltres, sinó a moltes colles, no? I bueno, dintre d'aquestes causes, evidentment s'esmenta doncs, la dificultat que suposa mantenir una colla a Sitges tenint en compte el tarannà d'aquest poble, no? Moltes activitats culturals, moltes activitats lúdiques, la gent doncs, es reparteix, fa moltes coses, nosaltres mateixos a la colla tenim gent que fa moltíssimes activitats, no? I ara aquests dies, amb aquestes darreres actuacions que hem tingut, era molt, no sabria com qualificar-ho, si curiós o anecdòtic, però gent que et venia i deia dues rondes i me n'haig d'anar, que tinc partit de bàsquet, que demà entreno, i això ja ho hem viscut i, bueno, sempre, i ara doncs, ens ho seguim trobant, no? I això, clar, també afegeix més mèrit doncs, al poder seguir tirant endavant la colla, no?
És a dir, en altres llocs hi ha molta més gent que es dedica exclusivament a la colla.
Clar, mira, dissabte passat en el sopar de fi de temporada doncs, estava al costat del president dels Castells de Vilafranca i ell m'ho deia, diu, home, és clar, a Vilafranca l'oferta cultural o d'oci està molt per sota, tot i ser una població més gran que la que té Sitges, i per tant doncs, anar a fer castells, i òbviament no es poden comparar les realitats castelleres de Sitges i de Vilafranca, però en tot cas el fet de fer castells doncs, no és tan difícil o és més fàcil que no pas en una població com la vostra, en què realment doncs, l'accés d'oferta cultural i d'oci que pot ser positiva pel conjunt del poble doncs, pot arribar a constituir això una dificultat o un petit obstacle. El que cal, i d'això a base dels anys i precisament doncs, això quan em fas revisió de la història doncs, em vas aprenent cada cop més, però el que cal és transmetre el missatge de que tot és compatible i que és perfectament compatible doncs, tenir una activitat d'oci o cultural o esportiva, el que sigui la teva prioritària, amb el fet de fer castells, i que això impliqui doncs, que anar a fer castells doncs, potser només hi aniràs un cop o dos cops l'any, és igual. Ets de la mateixa manera de la colla, ets igual de la colla que el que no feia mai. I per tant, potser cal incidir més en aquest missatge, que en altres anys doncs, no hem sabut administrar-lo de la manera més positiva, per remarcar això, que tothom doncs, és benvingut, encara que vingui només un assaig, o encara fins i tot que no vingui assaig, però que es posi a la camisa les quatre vegades que actuem cada any a Sitges. Doncs, tot és possible. Ara, clar, això, si el que vols és mantenir una colla de nivell, el que cal és força gent als assajos. Llavors, clar, si només ens nodríssim de la gent que no ve a assaig, aleshores realment seria ja difícil, sí, difícil no només mantenir una colla de 8, sinó poder mantenir una colla per sota de 8.
La gent es motiva a través de les fites, a partir dels grans objectius que es puguin plantejar, o això costa de, fins i tot costa això d'estirar?
Jo crec que hi ha de tot. Uh-huh. A mi m'agradaria que la gent es motivés més encara pels grans castells, si més no, aquesta és la meva visió particular d'entendre els castells. Però, home, el que sí que està clar és que quan el poble se sent assaig de 4 de 8, el palau s'omple més.
Clar.
Això, vaja, és un fet absolutament objectiu i demostrable.
Però només es pot fer un assaig de 4 de 8 quan hi ha una clara consciència per part de la tècnica que hi ha.
Sí, però és el peix que es mossega la cua, no? És a dir, tu anuncies assaig de 4 de 8, però... Clar, si no has fet els passos previs, doncs no ho pots fer. I aleshores, clar, si no ho anuncies, doncs la gent et ve. És el cercle viciós aquest. Home, els grans castells motiven, sí, sí. Bé, i això s'ha vist aquest any, home, la diada, déu-n'hi-do, perquè eren més de 100 persones, però, clar, la diada fa dos anys, doncs érem 130, 140. Per què? Perquè era el 4 de 8. I aquest dissabte érem 110, és a dir,
sí,
no és que hi hagués gaire diferència, però bueno, probablement això, hi ha un 15-20% de gent doncs, que el fet de que sigui un gran castell et ve o no, i sobretot es nota molt també amb les sortides, quan s'anuncia un castell important a fora, doncs vindrà més gent que no passa el cas, clar. És molt perillós això, sempre. Això és un debat que mai
és... Sí, això és etern, això sembla que no solucionarem mai.
Sí. Sí, què fas? Anuncies el castell, però i si no hi és, aleshores pot generar una certa decepció en els castellers, no? O més enllà de la colla, fins i tot.
Sí, l'efecte boomerang.
Sí, és un debat mai resolt. Uh-huh. Has d'estar... Força, has de tenir-ho molt clar quan anuncies un castell, perquè realment hi ha les possibilitats, no només per la feina feta a l'assaig, sinó perquè disposaràs de la gent a l'actuació. Uh-huh.
La canalla es treballa diferent ara que fa 15 anys?
Home, sempre hi ha hagut una evolució, no?, amb totes les activitats i amb els castells, doncs, a poc i la gent s'hi intenta posar al dia, vas veient assajos de colles grans, que fa molts més anys que treballen amb la canalla, vas mirant els seus mètodes, vas adaptant-lo a la manera de ser de la teva colla i de la canalla que tens, i van haver-hi, doncs, petites modificacions, no? Uh-huh. La base és la mateixa, és a dir, se'ls ha d'ensenyar a pujar bé, se'ls ha d'ensenyar a fer els passos ben fets, com millor ho facin i millor pugin, més estabilitat del castell, més segurs estan ells i millor anirà tot, però més o menys doncs, l'assaig és la constància, és el divendres, és cada setmana, fins que agafen el ritme, fins que pugen finets, això doncs, no es pot canviar, això és invariable.
I quan aprenen es fan més grans.
I quan aprenen, doncs, cada any creixen, alguns poden anar baixant de pisos, però és evident que la feina de canalla cada hivern l'has de fer, cada començament de temporada has d'anar a buscar canalla nova perquè et creixen i perquè doncs, forma part dels castells també, encara que la gent només es pensi que estàs durant els 7 o 8 mesos que fas actuació, la colla continua a l'hivern, s'ha d'anar preparant la temporada següent, s'ha d'anar planificant tota la tasca del començament de temporada. La més fonamental sobretot és el tema de la canalla. Uh-huh. I de fet normalment els assajos a una colla i nosaltres també comencen sempre unes setmanes abans per la canalla, per anar-la rodant que tota la gent.
Home, jo crec que una de les grans diferències, si no, bàsicament l'única diferència entre el 2006, en què es van fer dos quatres de vuit, i aquest any que no s'ha arribat a provar, ha estat la canalla. El 2006 teníem una canalla que realment era espectacular i era l'enveja de totes les colles. Clar, què passava? Que el 2006 feia un any i mig que no s'havia caigut, i això, volgués que no, doncs és un factor positiu. I ara aquest any, no és que no haguem tingut una bona canalla, però perquè crec que sí, que en tenim, i a més, gràcies als esforços que ha fet l'equip de canalla, en tenim una bona quantitat de nens i nenes petits, els quals alguns ja s'han estrenat i altres doncs, potencialment ho poden fer la temporada vinent. però en tot cas no hi havia doncs, la certesa i la seguretat que hi va haver fa dos anys. Probablement, doncs, si haguéssim disposat de la mateixa canalla en els mateixos termes aquest 2008, igual que el 2006, doncs, i algun resultat superior ara en podríem estar celebrant. Per tant, la canalla és tot. Respecte a això, les diferències entre com s'assajava i com no, hi ha una dada que és clau. El conjunt del món casteller, l'any 91, per exemple, hi va haver, dels tots els castells que es van enlaire, van caure el 12,8, entre castells intents i carregats. El 2007 va ser del 3,1, és a dir, hi ha una reducció de gairebé a una quarta part. El per què? Perquè hi ha una conscienciació molt més gran en el conjunt del món casteller, de que els castells doncs, es fan realment quan estàs molt convençut que els descarregaràs. Després pot passar el que sigui, és obvi, si no, no tindria gràcia això de fer castells.
Per tant, entenem que ara és més fàcil també desmuntar-los, que la mateixa colla i el públic que ho veu, doncs quan veu que un castell no acaba ni de tirar amunt i el desmunten...
Jo crec que per part d'una colla els castells entenen més que és un castell desmuntat ara que no pas 10, 15 sí, o 20 anys enrere que potser es podien sentir algunes sèries d'improperis doncs, que no ho veu tot.
Era recomanable, sí, tant.
Hi ha hagut molta relació amb colles de fora, no?, durant aquests anys.
Sí,
és bàsica la relació.
Sí, bé, avui en dia no s'entendien els castells sense la col·laboració amb les colles a plaça, no? Tant les colles grans com les més petites doncs, necessiten l'ajut d'unes a les altres i se'l presten sense cap problema, no? Això forma part del món casteller d'avui en dia. I si et referies a la quantitat de vegades que actues amb unes colles o amb les altres, doncs nosaltres en 15 anys pràcticament no hem actuat en tot el món casteller. Em sembla que poquetes colles, algunes d'aquestes més recents que han sortit fa pocs anys, els Margeners de Guissona, que són nous, i alguna colla més, i els Minyons de l'Arbós, potser de les més properes, que també tenen gaires anys.
Sí, és possible per data.
I l'any passat, fa dos anys, em sembla que va ploure una actuació que tenien que fer amb ells, però érem actuat en totes les colles, i després, evidentment, per motius d'afinitat, de proximitat, doncs et relaciones més amb unes o amb les altres. No? El cas nostre de la Diada, ja es va veure, Vilafranca i amb Sants són les dues colles en les que més hem actuat de llarg.
Sí. I que després això fa que també hi hagi una relació doncs, molt més estable i molt més propera. Sí, la relació que nosaltres tenim amb els castellers de Vilafranca i amb els castellers de Sants és molt, molt estreta. Hi va haver un estudi de l'any passat en què es demanava a totes les colles quines eren les tres colles amb qui havia més afinitat i era molt curiós que nosaltres dèiem Vilafranca i Sants, a banda dels Minyons de Terrassa, i Vilafranca ens citava a nosaltres i a Sants, i Sants també citava a Vilafranca i a nosaltres, és a dir, que hi ha una relació triangular...
Un triangle casteller.
Sí, que funciona i nosaltres hem volgut apostar en aquest sentit doncs, per la Diada de la Colla, doncs, tot i que no és fàcil per dates, perquè al ser final de temporada totes les colles tenen els seus compromisos, però en tot cas estabilitzar aquesta actuació, que a més és una de les més reconegudes en el món casteller, avui en dia, doncs, de nosaltres amb Vilafranca i Sants.
És un món de rivalitats, també, el casteller.
Sí, home, la història del món casteller et diu que sense la rivalitat probablement no s'haguessin, bueno, probablement no, segur, no s'haguessin obtingut doncs, grans èxits. No?
En la competència està l'èxit.
A nivell general. A nivell general. I fins i tot les colles, doncs, que sempre han dit que ells pròpiament doncs, no eren competitius o això de la rivalitat no anaven amb ells, i el cas dels Minyons de Terrassa, ara mateix estan reconeixent que sí, que la competitivitat i la rivalitat ben entesa, perquè clar, de rivalitat se'n poden entendre de moltes maneres, però que la rivalitat doncs és un factor positiu. En el cas nostre doncs és obvi que nosaltres en tenim una amb els bordegassos de Vilanova, per raons ja de pròpiament de rivalitat local, que això després doncs s'ha traduït també en altres factors i en altres diferències, en el qual doncs, en el llibre se'n recullen algunes, totes no, perquè tampoc cal escriure-les, però que això doncs ha estat un element doncs de motivació en alguns casos, perquè per exemple doncs, això vam anar aquest any a casa seva a fer castells i vaja, portaven doncs, això més d'un centenar de camises, que aquesta mateixa actuació el mateix dia la fas doncs, no sé, a Canyelles per dir-te alguna cosa i de ben
sí,
de bon tros
que
haguessin portat la gent perquè bueno, la gent tenia ganes i allà davant a casa seva doncs, intentar fer els millors castells
i l'opció de fer millor actuació que ells també i que tot motiva una mica no? És
ara, el que per exemple nosaltres no farem mai I no, és que no crec que això sigui ni que s'hagi plantejat, la colla és dir, no, és que mira, ara hem de fer un castell superior simplement per passar-los amb el rànquing o alguna cosa d'aquestes. Això sí que seria una rivalitat no ben entesa, és a dir, poder fer algunes barbaritats simplement pel fet de superar, no, cadascú fa la seva, el que passa és quan fas la teva, òbviament intentes, i perquè és un motiu de satisfacció, doncs poder superar el que consideres que és la teva colla rival.
Es miren molt els números, el rànquing, aquest famós rànquing que va aparèixer fa uns anys?
Es miren, i aviam, després cadascú i cada colla doncs, entreu les seves conclusions, però la gent s'ho mira, la gent li fa gràcia veure si estàs aquí, estàs allà, però evidentment ni la temporada ni els castells ni els objectius s'emmarquen en funció de que saber si el dilluns que ve, quan miris el rànquing, estàs per damunt d'un o de l'altre. Yeah. No? Ara sí que, a mena, doncs, no sé si d'una més a més, dintre de tota la dinàmica del món casteller, doncs la gent doncs, sí, se'ls mira i... I bé, com que més o menys les puntuacions doncs, estan bastant consensuades, les que apareixen a la majoria de mitjans, doncs, la gent s'ho pren potser una mica a mena de referència, però ja et dic, almenys en el nostre cas, més que res doncs, com a curiositat i no mai com per marcar-nos ni una actuació, ni la temporada, ni molt menys.
Sí, és per una curiositat que... I després això, clar, el que passa és que n'hi ha diversos, tot i que són bastant coincidents, però els criteris de selecció són diferents, llavors... Alguns en miren més uns, altres en miren més altres.
Això, el treball aquest va néixer com a treball o com a llibre?
No, la idea principal ja era de fer-ho.
Ja era de fer-ho llibre.
Sí, sí, dintre de les iniciatives i de les activitats programades en el 15 aniversari, una de les coses que havíem previst era fer el llibre.
I com es planteja fer un llibre sobre la història de la colla? A on s'ha de picar, partint de la base, de que hi ha dos històrics de la colla al darrere, per tant... hi ha una referència, suposem, basada en el record, però suposo que també s'ha de parlar amb molta gent.
Sí, home, jo crec que l'arma més important que hem disposat ha estat que el Jordi és el gran estadista de la colla, és a dir, que porta gran estadístic. Gran estadístic de la colla, i porta doncs, anotat doncs, totes les actuacions, no només nostres, sinó de les colles que han compartit plaça amb nosaltres. I la veritat és que això és, bueno, facilita moltíssim la feina, perquè jo simplement obrint un Excel ho tens tot. Gairebé, sí. Això ja mig escriu el llibre.
Sí, perquè a nivell de referència et centra les dates, et centra els moments, de seguida doncs, és més fàcil localitzar doncs, aquest record, o si vols consultar doncs, la premsa del moment per acabar de concretar doncs, alguna dada que et balla, doncs, et facilita molt la feina tenir els números ben ordenats.
Sí, i després l'altre, clar, el que passa és que es dona la casualitat que nosaltres ja hem viscut tota la història de la colla. Aleshores el que vam fer és ens vam repartir per capítols, vam fer una divisió d'aquests 15 anys en períodes.
En etapes.
Etapes, sí, no pas en anys, perquè ja inicialment ja vam descartar el fer un capítol un any, perquè aleshores podia arribar a ser doncs, bastant més repetitiu.
Sí,
teníem
massa.
Que la història de la colla havia una sèrie d'etapes de períodes, malgrat que entre si es relacionen, lògicament, i això ens vam afegir a l'apartat dels precedents, i a partir d'aquí doncs vam posar a escriure lògicament prèviament doncs per refrescar la memòria o per disposar d'altra informació que no en teníem en aquells moments, doncs vam parlar amb altra gent doncs que en aquells moments ocupava llocs de responsabilitat. El que passa que també es dona la casualitat que tant ell com jo sempre o gairebé sempre hem ocupat algun lloc de responsabilitat, fos tècnic o social, i això fa que l'amplitud d'informació que disposes doncs sigui més gran.
I molt de material gràfic també.
Sí, la llàstima és que no l'hem pogut fer per qüestió pressupostària en color, que hagués quedat molt millor, però clar, això també és, no, dels últims anys de material gràfic en disposes molt més perquè està tot digitalitzat,
sí, clar,
i
ara
doncs s'ha hagut de recórrer a diferents arxius.
Suposem que a l'hora de mirar sobretot les actuacions, estem fullejant el llibre i quan anem cap enrere en Vilanova l'any 94, anem més cap enrere encara, el butlletí La Torre, més cap enrere, 7 de novembre del 93, 4 de 7 carregat,
el primer.
Quan un mira aquestes coses doncs s'ho deu prendre amb una certa nostàlgia.
Bueno, més que nostàlgia, jo el que sí que recordo ara, bueno, durant aquests mesos quan ens posàvem a escriure, és que jo hi perdia molt de temps, entre cometes, això de perdre molt de temps, doncs això, mirant els detalls de les fotos, o mirant doncs, altres informacions, per exemple, doncs, la revista de la colla La Torre doncs, era una font important d'informació, diguem-ne que em perdia, jo començava o agafava alguna cosa per mirar simplement una dada que m'interessava i potser m'hi tirava mitja hora llegint, perquè bueno, és això que t'aporten records fonamentalment positius, i el que dèiem abans, doncs, que ara, amb la perspectiva dels anys, amb la maduresa personal i alhora també doncs, com a casteller, potser algunes decisions s'haguessin pres de manera diferent, però bé, això és l'evolució lògica de qualsevol entitat.
Home, tant un com l'altre sou 15 anys més grans que quan es va fundar la colla.
Sí, tant, i tant. L'altre dia, quan estàvem al sopar de la celebració de la temporada, bueno, estava parlant amb altres castellers que ja fa molts anys, són com l'Òscar Ferrarons, que ha sigut cap de colla alguna vegada, i estava pues, tota la gent jove a la part de darrere fent molta juerga, no? I, clar, jo anaves mirant i anaves rient i deies, mira, dius, som nosaltres fa 15 anys, vull dir, nosaltres ja hem entrat en una fase de prendre les coses amb més calma i ells, doncs, tenen la mateixa energia que teníem nosaltres a principi dels 90 quan vam començar la colla, no?
No us he preguntat si durant... Vosaltres que heu viscut tota la trajectòria de la colla, ara amb l'experiència mirant enrere, ja, si s'ha passat per alguna crisi important durant aquests 15 anys.
Sí.
I si queda reflectida.
Sí, sí. En el llibre, de fet, hi ha el capítol que és l'etapa 99-2001, que es diu del declivi fins a del declivi i la recuperació, que clar, que parla d'un any, el 99, que va ser molt difícil fer castells, bàsicament perquè hi havia un problema doncs, que comentàvem abans, no?, de la canalla. Teníem una canalla doncs, que, bueno, per les raons que fos, que eren vàries, tenia molta por i baixava de bona part dels castells, és a dir, es va acabar l'any amb una gran quantitat d'intents desmuntats, de poques caigudes, perquè de fet de caiguda penso que només n'hi va haver una.
Sí, va ser més els intents desmuntats. Sí,
el que passa és que eren contínuament, fins al punt que hi va haver una actuació que no vam poder arribar a fer cap castell perquè els quatre que vam intentar van baixar. Clar, això va generar un desencís important i alhora també doncs, era la constatació de que la projecció important assolida en els 3-4 anys anteriors doncs, havia tocat fi i ara doncs, tocava entendre que la realitat era una altra. I de vegades no és fàcil entendre que la realitat és una altra quan estàs acostumat al nivell de projecció. No? Això d'una banda i després d'una altra banda, coincidint doncs, amb un descens globalitzat del món casteller, jo diria el 2002 que hi va haver algunes actuacions que realment... 2001-2002 doncs, va ser molt difícil poder arribar a fer castells, actuacions a fora, a Sitges això mai ha passat, perquè és allò que dèiem que abans...
Sí, les actuacions importants hem pogut mantenir sempre, un nivell, inclús sí. Aquests anys, sempre s'han pogut fer, bueno, castells
recordo,
a 7, segur.
Una actuació, sí. Doncs, realment, tornar cap a casa amb bueno, més d'una reflexió al cap, és a dir, això ens va permetre, per exemple, doncs, entendre també quin era el mapa d'actuacions que havíem de fer, perquè bueno, potser en aquella època havíem pensat de fer actuacions doncs, que els quals doncs, els qui programaven les actuacions enteníem que no era un problema per nosaltres i en canvi per molta gent sí, i, o sigui, implicava doncs, que no saber llegir de la millor manera possible doncs, què és el que demanava la gent, doncs ens pensàvem que tothom estava envalentonat doncs, això per anar a fer castells.
Sí, vam anar equilibrant el calendari a poc a poc, reduint el nombre d'actuacions sobretot a fora, vam escurçar una miqueta la temporada perquè també a partir de Santa Tecla doncs, fins a la diada se'ns feia molt pesat
sí, final, i ara doncs, mitjans de novembre,
mitjans de novembre ara l'estem fent més o menys a la tercera setmana d'octubre i Santa Tecla doncs, a aquesta data amb alguna actuació pel mig important que puguis tenir doncs, es manté les ganes i crec que el calendari doncs, ha quedat molt més equilibrat amb això.
Per tant, de fet, nosaltres som una de les colles que menys actua.
Això, sí, en cada temporada al voltant de les 15 actuacions, sí. No som els únics, hi ha colles que també porten aquest ritme, però 15-20 actuacions com a màxim, que és un nombre que per nosaltres doncs, està bé.
Per exemple, això que comentaves del rànquing, si nosaltres en féssim moltes més, en el rànquing probablement estaríem de les 15 millors colles, perquè el rànquing de vegades també... un dels elements que afavoreix és la quantitat, no exclusivament la qualitat, sinó sempre dic que una colla que es reunís cada dia a l'any, no? 365 dies de l'any, per fer un 3 de 6 estaria entre les 7-8 primeres colles del rànquing. Clar, i no fes res més, però la qual cosa és que això dels rànquings també és una cosa que cal tenir com a, sí. Com deia el Jordi, una cosa més per curiositat que no pas com a referència clara.
Per tant, he entès que la història d'aquests 15 anys ha estat una història de dents de serra?
Cicles, sí, 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 podríem dir que hem tingut cicles, que evidentment doncs, s'han vist influenciats, doncs, com comentàvem abans, no per moltes circumstàncies diferents, la baixada a finals dels anys 90, principis del 2000, i després la situació de la colla, no? Les colles molt grans doncs, tenen molta facilitat per tenir molta gent, per renovar troncs, per renovar canalla. Nosaltres, doncs, amb el volum de gent que movem, doncs aquell any, com ens ha passat aquest any, no, que potser tens troncs bons, com tenim aquest any, tenim els mateixos troncs que podíem tenir fa dos anys, però potser no tens aquella canalla amb les mesures adequades o amb l'empenta necessària o que no les pugui treballar suficientment, doncs tens aquesta baixada. Uh-huh. I això doncs ens ha passat també durant diverses etapes, no? I sí, més que dents de serra, perquè tampoc ha sigut molt brusc. Uh-huh. Però sí, cicles de pujada, baixada, que hem pogut seguir mantenint any rere any, per exemple el 5 de 7 o el 4 de 7 amb l'agulla, que moltes colles doncs hi ha anys que us deixen de fer i el perden i no els poden fer. Nosaltres hem mantingut, però clar, hi ha hagut aquests anys que hem pogut estirar una mica i pues, carregar la torre, arribar al 4-8, i anys doncs, que no hem pogut donar aquest passet més doncs, per aquestes circumstàncies, no? Més que dents de serra, diria cicles.
Sí, per tant, l'objectiu suaus. Seria l'objectiu de futur seria que cada cop aquestes diguem, aquestes pendents siguin menys pronunciades, és a dir, ni les pujades ni les baixades que no...
Sí, home, que sobretot que qualsevol descens evidentment sigui amortiguat.
Uh-huh. I alhora
també,
passat,
sí, i alhora també que clar que tampoc és bo ni és recomanable que un increment sigui també d'una manera molt espectacular, tot i que amb això dels castells l'experiència et diu que quan tens la possibilitat d'avançar no t'ho has de pensar dues vegades.
Has d'aprofitar i has d'anar-hi.
Mai saps quan la tornaràs a tenir. Això, nosaltres fa dos anys vam tenir aquesta oportunitat, entre d'altres factors, per tenir una bona canalla i bé, vam fer bé. Avui llegia en un blog casteller doncs un, precisament ara que fa 10 anys del primer 4 de 9 sense folre del segle XX que van fer els Minyons de Terrassa el mateix dia que hi havia Sant Úrsula, ells el van fer a Girona l'any 98, i en aquells moments es va criticar molt perquè doncs, podia ser això una falta de respecte per la gran diada que era Sant Úrsula. Clar, avui en dia, 10 anys després, ja gairebé ningú posa en dubte la decisió encertada que van tenir els Minyons, perquè aquell dia tenien doncs això, totes els grans elements a favor. Clar, 3 setmanes després se'ls va lesionar un dels nens que anava a aquell castell i aleshores ja no el van poder tornar a tenir. És a dir, si no l'haguessin tirat aquell dia que coincidia amb Sant Úrsula, doncs vés a saber si després, sí, sí. Ara el tindrien en el seu historial de records en aquell castell. Per tant, la història et diu que quan disposes dels elements hi has d'anar-hi.
Mm-hmm. És a dir, quan el tens, el tens.
Exacte.
Parlant amb dos històrics de la colla, ha anat bé la temporada enguany?
Bé, en principi l'avaluació que en podem fer és positiva, no diríem excel·lent, perquè doncs, com comentava abans amb el Santi, no hem pogut repetir el nivell d'aquestes dues darreres temporades on vam poder arribar al 4-8, però en línies generals doncs, han fet una trentena de castells de 7, que és un bon nivell per nosaltres. Llàstima, l'aixecat, el 3 de 7 per sota, que no l'hem pogut assolir, havíem fet assajos molt bons. Uh-huh. L'havíem portat a plaça perquè realment doncs, vèiem que el podíem tirar, el que
passa
que
és... aquest 3 de 7,
sí, és un castell doncs, a vegades molt traïdor, que depèn de moltes circumstàncies, hi ha molta gent treballant alhora aixecant, a vegades un desequilibri per una banda, per l'altra doncs, fa que el castell no es pugui assolir. Però per altra banda doncs, hem estrenat el 3 de 7 amb l'agulla, que és una a més, després com comentàvem abans al principi no és tan difícil potser com ens pensàvem, però bé, és un castell més de 7 que suma i doncs és una alegria més per la colla. Jo et dic, no posaríem un excel·lent, però tampoc diríem que ha sigut una mala temporada ni molt menys.
Signaríeu repetir-la?
En principi no. Si al final hi arribes, hi arribes, però en principi no. En principi
s'ha de ser més ambiciós.
Si fas aquesta pregunta l'any 99, l'any 2000, 2001, evidentment el 2002, sí. Probablement sí, la pregunta és que sí. Però jo personalment considero que aquesta colla sempre s'ha de mantenir com a objectiu els grans castells, que són el 4-8, la Torre de 7 i el 3 per sota. Sempre com a objectiu. Després, el que dèiem, i si podrà anar o no. Si treballarà per anar-hi o no, disposaràs dels elements per fer-los o no. I per tant, si ja d'entrada et planteges com a objectiu això, clar, una temporada en què, si l'analitzes per dins fredament i amb tota la informació, doncs veuràs que realment doncs, pot arribar a ser una temporada bona perquè doncs, probablement, i això dins de fora doncs, potser no es veu tant, no hi havia les possibilitats per avançar més. Però clar, jo vull que hi siguin aquestes possibilitats, no sempre és fàcil, i per tant doncs, jo entenc que sempre l'objectiu de mínim s'ha de ser aquest.
Saps el que passa també, que, i això és una de les coses que també anem notant els que fa més anys hi som, no? Els primers anys els castells pesaven molt, costaven molt, se'ns feia molt difícil. Ara t'hi poses i en poques setmanes doncs veus que la gent doncs ràpidament està a lloc, els castells es fan amb facilitat a l'assaig, i veus doncs que el que et falta per donar aquest pas és poc, no? I que la gent tècnicament la veus preparada, la veus amb la força suficient com per afrontar aquests reptes, i et falta aquest poquet, no? Aquest poquet que et condiciona cada temporada, i això és el que a vegades et deixa una mica aquest desencís, no? De dir, quina llàstima que per tan poc no puguem donar aquest pas a vegades, no? Però evidentment doncs...
Els castells de la gamma mitja, que són el 5, el 4 amb l'agulla i ara el 3 amb l'agulla, aquesta colla en termes normals es fa ja a Ribes, i a Ribes és inici de temporada, és a dir, és finals de juny o començaments de juliol. Per tant, queden després 4 mesos de temporada en què realment hi ha d'haver el camí per fer passos endavant. És el 5 i el 4 amb l'agulla, és que pràcticament amb un mes d'assaig, després de, com comentava el Jordi, ja la capacitat i els coneixements tècnics i els bons recursos, perquè la veritat és que ara mateix se'n disposen bueno, d'un bon planter de castellers, sí, en tots els pisos, baixos, segons, terços i quarts, per fer aquests dos castells. La veritat és que bueno, sempre es queda molta més gent a la pinya que no pas a dalt.
Sí, allò del casteller que fa els tres castells, això ja fa anys que nosaltres ho hem deixat enrere. Vull dir, podem fer una pila de canvis en cada actuació, fent castells de 7, em refereixo, ja no tinc més petits. I que això sí.
Ja que el Santi m'ha proposat tres castells, entre el 3 de sota, entre el 3 per sota, la torre de 7 i el 4 de 8, en quin et quedaries?
El 4 de 8 sempre, pel que suposa, pel que és, perquè són molts més esforços, perquè òbviament són esforços amb canalla, tronc i gent, i sobretot pel que representa de frontera.
Jordi? Sí, no, a nivell de colla és evident que no hi ha dubte, no hi ha color, podríem dir. Que personalment doncs potser a mi em pot agradar més el 3 de 7 per sota, doncs perquè bueno, participo més, per sota les persones que aixeca, i personalment potser és un castell que m'agrada més a mi, no? Però a nivell de colla sens dubte com el 4 de 8. Si haguéssim de triar no dubtaria ni un moment.
Per tant, signaríeu que la temporada vinent doncs l'objectiu fora el 4 de 8. Doncs això, amb aquest desig de futur de 4 de 8, ho podem deixar aquí. La fàbrica d'il·lusions Jove de Sitges 1993-2008 de Jordi Dolaré i Santi Terraza, Premi Folklore de Sitges, un premi que doncs va acompanyat també del recull en escrit d'aquest treball, del llibre, un llibre doncs que ja es pot trobar i que, com dèiem, han escrit dos històrics de la colla, una història gràfica, una història escrita, una història sentida de la colla jove de Castellers de Sitges. Jordi Dolera, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Santi Terraza, moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes sort a tots dos, i sobretot doncs, a veure si l'any que ve podem assolir aquest quadre d'avui.
Esperem.
Vinga.